L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Alcanà Ràdio, Amposta Ràdio, Antena Aldaia, La Cala Ràdio, Ràdio Delta, Ràdio Ràpita i La Plana Ràdio. Som les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i diàriament els actualitzem les notícies més destacades de la jornada mitjançant aquest informatiu conjunt amb les EMUTE. Benvinguts. Comencem el nostre temps de notícies avui divendres, dia 30 del mes de juliol. Les cooperatives arrossaires del Delta de l'Ebre i la Cambra Arrossera del Montsià trencaven definitivament les negociacions que des de fa 2 anys i mig mantenien per tancar un procés de fusió total de les dues entitats que hagués donat lloc a una de les organitzacions productores d'arròs més importants de l'Estat. Les discrepàncies en l'estratègia empresarial comuna i els ritmes per assolir aquests objectius haurien resultat insalvables, posant punt i final al procés pel qual el govern havia apostat fortament. Segons podia saber l'Agència Catalana de Notícies, els presidents de les entitats tenen previst comunicar aquesta decisió als socis en les juntes generals que es convocaran per diumenge 29 d'agost. Les negociacions iniciades al febrer del 2008, que han estat conduïdes per una delegació de 3 persones de cada entitat i encapçalades pels respectius presidents i directors generals, es van tancar fa poques setmanes davant el bloqueig per les diferències de criteris constatades per totes dues parts durant els últims temps. Una qüestió que afecta bàsicament aspectes d'estratègia empresarial futura de les dues cooperatives nascudes, precisament d'un doble procés de fusió l'any 2003 de les dues entitats de l'Hemidelta Dret, la Cambra del Montsià, i les 4 de l'Hemidelta Esquerre, arrossaires del Delta. Les converses també es veien alterades per petits conflictes d'interessos soterrats entre les cúpules de les dues cooperatives. Així, no han estat suficients els informes favorables que avalen la viabilitat financera del procés, que hauria generat una entitat amb més de 4.800 socis, 3.500 la Cambra del Montsià i 1.300 arrossaires, i una producció anual de 80 milions de quilos d'arròs, el 70% del produït al Delta, una de les més importants de l'Estat al sector. Tampoc el suport actiu i econòmic del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el principal incitador de l'operació, que es va comprometre a aportar el 40% del cost de la fusió a través dels fons d'un pla de modernització i, addicionalment, finançant els 40.000 euros que va costar elaborar un estudi patrimonial i per quadrar els balanços anuals de les dues entitats en vista a la fusió. La decisió de no tirar endavant el procés de fusió total ja és ferma. Els presidents de les dues entitats, Miquel Fàbregas, de la Cambra del Montsià, i Jordi Casanova, d'Arrossaires del Delta, confirmaven que la comunicaran oficialment als socis en les respectives juntes generals que es convocaran el mateix diumenge, dia 29 d'agost, tant al Delta de l'Ebre com a Amposta. Els màxims responsables de les dues entitats, però, declinaven a abundar sobre les causes del trencament de les converses abans de comunicar-ho a l'Assemblea. Diverses fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies assenyalaven que les diferències de criteris a l'hora d'establir l'estratègia empresarial futura de la nova cooperativa fusionada s'haurien convertit en el principal escull per tirar endavant el procés d'integració. Així, els dirigents de la Cambra Arrossera del Montsià haurien apostat des d'un primer moment per una ambiciosa estratègia de crear una interprofessional estatal de productors per controlar millor el comerç de l'arròs i ampliar aquesta aliança a d'altres branques del sector agroalimentari. Per la seva banda, els responsables d'Arrossaires eren partidaris d'un plantejament més conservador en la línia de consolidar la fusió i assentar la marca Delta de l'Ebre, apostant per uns tempos més pausats.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Música. Seguim amb notícies de caire polític, perquè el secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nel·lo, assegurava que el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre, aprovat dimarts passat pel govern, preveu nivells de protecció territorial similar o inferior als de la resta de plans aprovats a Catalunya. Nel·lo volia respondre així les crítiques de CiU, que van qualificar d'excessivament restrictiu el document i es va anunciar la seva derogació si arribava de nou al govern. Segons argumentava, el document preveu també l'habilitació de 1.886 noves hectàrees de sòl urbanitzable als municipis ebrencs que s'afegeixen a les previstes i en bona mesura ocupades pel pla de l'any 2001. Escoltem el secretari de Planificació, Oriol Nel·lo, que argumenta que no es pot considerar el pla proteccionista al disposar dels mateixos índexs de terrenys protegit que l'àrea metropolitana de Barcelona.
Malament es podria dir, no és veritat que un pla és desproporcionadament proteccionista, en aquest cas pel que fa al tema de sòl de protecció especial, quan la proporció d'aquest sòl de protecció especial a les Terres de l'Ebre és pràcticament la mateixa que les de la regió metropolitana de Barcelona, amb una salvetat molt important que vostès ja han vist de seguida, no? A la regió metropolitana de Barcelona hi viuen més de 4 milions i mig d'habitants, a les Terres de l'Ebre no arribem a 200.000 habitants.
Nel·lo, a més, posava sobre la taula l'habilitació de més superfície de sòl urbanitzable per als municipis respecte la que ja establia el pla del 2001. Així, per evitar que un municipi acabés consumint tota l'assignació de superfície d'un sistema, s'ha individualitzat aquesta assignació i davant l'exhauriment de sòl previst en aquell primer document s'han generat 911 hectàrees de sòl addicional que se sumen a les 219 que resten del total de 4.615 previstes al 2001. Nel·lo subratlla que el nou pla incorpora aquest sòl urbanitzable addicional per enfortir la massa urbana de les Terres de l'Ebre.
Anem a fer que les Terres de l'Ebre puguin enfortir la seva xarxa urbana i guanyar pes relatius sobre el conjunt de Catalunya, doncs disposada d'una bona massa de sòl urbanitzable. En aquest sentit, respecte al pla actualment vigent, que ens donaria encara, a part de les que tenim aprovades, un gàlib d'unes 200 hectàrees més, el pla que acaba d'aprovar el govern ens en donaria 900 més, a les quals encara podríem sumar les altres 900 que venen dels sòls d'interès estratègic. Per tant, serien 1.800 més. 200 pel que ha estat vigent fins ara, 1.800 pel que acaba d'aprovar el govern. De nou, com veu vostè, a no ser que sigui un malentès, malament es pot indicar que aquest pla és més restrictiu en termes de condicionament de sòls que el pla actualment vigent.
Sobre el contingut del pla, Nel·lo explicava que els principals canvis introduïts respecte a les últimes versions són el pas d'una zona de protecció especial a protecció preventiva a la Galera, al Montsià, pel seu interès agrícola, l'establiment d'un àmbit de sòl protegit a prop del port de Deltebre, l'ampliació d'una zona de sòl protegida preventiva a Sant Llatge de Tortosa i el pas de sòl protegit especial a preventiu en un espai del Perelló, al Baix Ebre. I la propera parada informativa al nostre temps de notícies és al municipi de la Sénia, perquè el ple de l'Ajuntament de la Sénia donava llum verda al Centre Internacional del Moble. El Centre Internacional del Moble de la Sénia ja està en marxa. El préstec de l'Ajuntament de la Població va aprovar dilluns passat durant el ple ordinari que serà destinat a aquest fi. Les festes majors i la declaració de les curses de cavalls i burros com a festa tradicional d'interès cultural comarcal també van estar a l'ordre del dia del consistori senienc. El ple ordinari de l'Ajuntament de la Sénia aprovava una operació amb el Banc de Crèdit Local d'Espanya en modalitat de préstec a llarg termini per un import de 300.000 euros. La major part d'aquests diners es destinaran a la construcció i l'equipament del Centre Internacional del Moble. Aquest préstec ja té previst el pressupost local d'enguany, que suposa el finançament del 25% del cost total de la proposta. El projecte es basa en un centre de negocis dintre del sector mobiliari en què la Sénia ocupa un lloc destacat i que serà gestionat pel col·lectiu d'empresaris del moble de la població. Pel que fa a la resta del pressupost, es destinarà a d'altres projectes necessaris com el condicionament de camins o d'obres d'urbanització. El ple també va donar llum verda a la modificació de crèdit del pressupost de despeses per un import de 78.000 euros. D'altra banda, es va aprovar el conveni i la subvenció del curs passat de la llar d'infants municipal que titularitza el mateix ajuntament i suposa uns 115.000 euros. Així mateix, tots els membres del consistori senyenc van fixar les dates per a les dues festes locals de l'any vinent, 21 d'abril, Dijous Sant, i 9 de maig, Sant Gregori. Igualment, les festes majors senyenques, previstes per a finals d'agost, també es va posar sobre la taula, tot aprovant la programació prevista dels actes amb l'única abstenció del Partit Popular. L'Ajuntament de la Sénia també aprovava la declaració de les curses de cavalls i de burros com a festa tradicional d'interès cultural comarcal. I és que aquesta típica celebració de la població del Montsià, que ja és un referent tradicional a la Sénia, compta amb 100 anys d'antiguitat. El Departament de Governació i Administracions Públiques i la Diputació de Tarragona presentaven ahir dijous els projectes subvencionats a la segona convocatòria de l'EJU del Fons Europeu del Desenvolupament Regional, el FEDER, destinat al foment de la innovació, el desenvolupament empresarial i l'economia del coneixement a Catalunya. Amb aquesta segona resolució a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre s'hi executarà una inversió global de 2,4 milions d'euros per desenvolupar 5 actuacions que es faran a Tarragona, Amposta, Salou, la Conca de Barberà i una darrera sobre enoturisme que beneficiarà diverses comarques. Els projectes s'han d'executar abans que acabi el 2013. Les actuacions presentades són el resultat del conveni de col·laboració per la cogestió i codecisió del FEDER signat entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i les Diputacions Catalanes. El conveni té els objectius de dur a terme una gestió més específica i concreta de les necessitats de cada territori i afavorir l'impuls dels projectes d'innovació i desenvolupament econòmic al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En el cas d'aquests 5 projectes, Governació finançarà el 50% del seu cost a través del FEDER, la Diputació de Tarragona n'aportarà un 25% i el 25% restant anirà a càrrec de l'ens local responsable d'aquest projecte. Entre els projectes hi figura l'anomenat Antena Tecnològica de l'Ebre, sol·licitada per l'Ajuntament d'Amposta. L'objectiu principal d'aquesta actuació, que rebrà una subvenció de 800.000 euros, és la creació d'una antena tecnològica de referència en l'àmbit marítim i de les energies renovables. Es tracta d'una instal·lació ubicada a Amposta que pretén treballar per al desenvolupament d'activitats de recerca, desenvolupament i innovació mitjançant la creació de noves unitats de recerca complementàries a les ja existents dins la xarxa de centres de transferència tecnològica de Catalunya. La presentació dels projectes es portava a terme ahir a Montblanc i comptava amb la presència del director general d'Administració Local del Departament de Governació, Carles Bassaganya, i del president de la Diputació de Tarragona, Joaquim Nin. Bassaganya destacava també l'entesa de la Diputació i les coincidències i sinergies a l'entorn de les iniciatives presentades, valoració a la qual se sumava Nin. Segueixen a l'informatiu de Mute i continuem parlant d'altres signatures de convenis importants per al territori. I és que el Consell Comarcal del Baix Ebre rebrà més d'1.600.000 euros per finançar programes d'atenció social. El director dels serveis territorials del Departament a les Terres de l'Ebre i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre signaven l'acord en matèria de serveis socials. El Consell Comarcal del Baix Ebre rebrà aquest any del Departament d'Acció Social i Ciutadania 1.647.000 euros per desenvolupar programes d'atenció social amb un increment d'un 7% respecte a l'any passat. Aquesta subvenció respon als convenis entre la Generalitat i els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals per coordinar i col·laborar en la prestació i finançament dels serveis socials. Així ho recull el contracte programa en matèria de serveis socials que el director dels serveis territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, signaven ahir al matí amb el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu. Dins del conveni, el fons destinat a sufragar els serveis socials bàsics és el més important, amb un total de 739.515 que representen un increment del 16% respecte a l'any passat. Un bon finançament dels serveis bàsics és essencial per a fer front a la crisi, ja que en ser la primera finestra a la qual s'adreça la ciutadania amb dificultats són els que noten més directament el seu impacte, afirmaven. Els diners destinats als serveis bàsics permeten finançar, entre d'altres, actuacions com l'ajuda domiciliària, així com contribuir a finançar els professionals dels serveis socials locals. Dins d'aquesta partida també s'inclou el fons extraordinari per ajudes d'urgència social que Acció Social ha habilitat per segon any consecutiu. El fons d'aquest any està dotat amb 29.812 euros i representa un increment de més del 43% respecte a l'any passat. A banda dels 732.000 euros per reforçar els serveis socials bàsics ja esmentats, el contracte programa també distribuirà més de 915.000 euros per finançar la resta d'actuacions incloses al programa, que inclou, entre d'altres, transport adaptat, atenció a les persones amb dependència i discapacitat, inclusió social, atenció a la infància i adolescència, famílies monoparentals, dones i els seus fills en situació de violència masclista i la integració de les persones estrangeres immigrants. La Cambra de Comerç de Tortosa convoca la primera edició d'uns premis per reconèixer l'empresariat ebrenc. La Cambra de Comerç de Tortosa decidia convocar la primera edició dels Premis Cambra 2010, una iniciativa que neix amb l'objectiu de reconèixer l'activitat de l'empresariat del territori. Segons explicava el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora, els premis s'han tirat endavant després d'haver-se aprovat al comitè executiu de l'entitat. L'escoltem.
Els Premis Cambra 2010 són fruit d'un procés de reflexió i diàleg amb les institucions i, sobretot, amb els membres de l'anterior i actual comitè executiu i el ple de la corporació, amb la voluntat de reconèixer l'activitat empresarial duta a terme per les empreses, persones o institucions del teixit industrial, comercial i turístic de les Terres de l'Ebre. Volem que aquests Premis Cambra 2010 serveixin d'estímul a les empreses de les Terres de l'Ebre perquè en temps tan difícils com aquests que estem passant també cal reconèixer i potenciar l'esperit i l'autoestima de l'empresariat de la vegueria de l'Ebre. En un moment com l'actual, on la globalització i la competitivitat fan difícil la supervivència de les petites i mitjanes empreses, és del tot necessari estimular i donar suport a l'hora que agrair l'esforç de les empreses del territori.
Els premis s'otorgaran en quatre àmbits: internacionalització, responsabilitat social empresarial, innovació i millor estratègia i iniciativa. En cadascun d'aquests àmbits es reconeixeran els sectors industrials, comercial i de serveis. A més, també s'otorgarà un altre premi a una empresa de nova creació. La primera edició dels premis es farà el proper dia 22 de setembre a l'hotel Vila Retiro de Xart al Baix Ebre. El termini per presentar les candidatures als premis finalitzarà el dia 6 de setembre i tota la informació està disponible a la web de la Cambra de Comerç.
L'informatiu de Muter.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars. Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que en mi...
Nit de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta atención.
Patinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport d'Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La següent notícia està relacionada amb les noves tecnologies i és que al municipi de Deltebre durant aquest estiu s'organitzen varietat de cursos al Puntic, uns cursos dels que en té més informació Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
El Puntic de Deltebre és un local d'accés públic i gratuït obert a tothom en caràcter general i de forma prioritària a la gent jove, les dones i les entitats locals. Disposa d'una sala amb ordinadors connectats en xarxa amb accés a internet i impressores i que disposen de programari actualitzat. El seu horari és de dilluns a divendres, als matins de 10 a 2 i a les tardes de 4 a 8. A més, aquest estiu ofereix gran varietat de cursos d'informàtica, de recerca de feina, tal com ens explica la responsable del TIC, Gina Alonso.
Aquest estiu realitzarem els cursos d'Excel bàsic i mitjà de 30 hores, enfocat a la gent treballadora. També realitzarem el curs d'informàtica a nivell mitjà, 10 hores Word, 10 hores Excel, dirigit a tot el públic. També podeu trobar els dimecres al matí de 9 a 2 el taller de recerca de feina mitjançant les noves tecnologies. També estem buscant interessats en fer el curs de monitor de menjador i transport escolar per muntar aquest curs dirigit a persones majors de 18 anys. I recordeu que el concurs a colla s'aplaça fins al 5 d'agost.
Per més informació sobre el Puntic, adreceu-vos a la pàgina web deltebre.cat on hi trobareu totes les novetats. Per qualsevol dubte o consulta, a través del mail puntic@deltebre.cat o bé al telèfon 977 48 21 41.
I ara l'actualitat cultural ens porta a parlar-vos de diverses activitats que es porten a terme aquest cap de setmana. Primer comencem a l'Ametlla de Mar, perquè la banda de l'Emma actua en el cicle de concerts Nits a l'estiu amb un programa sonor, lúdic i espectacular. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
Aquest divendres a les 10:30 en el marc incomparable de la plaça Joan Miró té lloc la segona sessió del cicle de concerts Nits d'estiu 2010 amb l'actuació de la banda de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, l'EMMA. Aquest cicle que apropa la música al carrer està organitzat per l'EMMA i les regidories de festes i de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per aquesta nit, la banda de l'EMMA, sota la direcció de Rubén Chordà, ha preparat un concert que s'ofereix en dues parts, amb peces que tenen molta sonoritat, espectaculars i que han estat escollides precisament per poder-se tocar en un lloc obert, on el so es perd entre les remors i els sorolls que envolten els músics. Es pot dir que és un concert més lúdic que no pas clàssic pel que fa a la sonoritat i que tothom en pugui gaudir i en el que seran protagonistes dels instruments de vent i les de percussió, per enfatitzar el volum. A la primera part, els gairebé 40 músics de la banda tocaran el pas doble Certamen Levantino, la sarsuela La Leyenda del Beso i La Història, una peça original per a banda. A la segona part, es donarà pas a la sardana La Puntaire i dues composicions per a banda, Comic, Overture i Oregon. Rubén Chordà, director de l'EMMA, ens dona més detalls.
El concert que farem és una mica pensat per a que és un concert d'estiu i un concert al carrer. Pues és una mica les peces que hem triat van en aquesta direcció. És música per a tocar-se al carrer, música que sona bastant, música que sona fort, espectacular. I, bueno, i també tenim alguna peça que potser no és tant de carrer, però que igualment l'introduiríem, que és una sarsuela.
Els concerts d'aquesta edició van començar amb la Banda Municipal de Música de Tortosa el passat divendres 9 de juliol. I la banda encarregada de clausurar aquest cicle de concerts del 20 d'agost és la banda de Santa Bàrbara, la Unió Musical Jaume Balmes.
Gràcies, Araceli. Entre les activitats de cap de setmana per a demà dissabte a partir de les 12:30 del migdia i al recinte portuari de les cases d'Alcanar tampoc no es poden perdre la Diada del Musclo del Delta. Com cada any, i en aquesta nova edició ja en són 8, l'empresa Cademar organitza aquesta Diada del Musclo del Delta amb la que es repartiran entre tots els assistents centenars de quilos de musclos cuinats al vapor. L'empresa Cademar disposa de vivers propis que compten amb la denominació de qualitat Delta l'Ebre. La Diada compta amb el suport de la marca turística Terres de l'Ebre i Ports de la Generalitat. A més, hi col·laboren la Comissió d'Entitats Aquicultura Alfax SL, Ports de la Generalitat i els cellers associats al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta, celler Serra de Cavalls de Pinell de Brai i també Vins Andreu Roca Baquer. I després del mar, a la muntanya, perquè aquest cap de setmana arriba al Mas de Barberans la 8a edició del Racó dels Artesans, una fira monogràfica de les fibres vegetals en la que aquest any hi participen uns 32 artesans de fibres vegetals d'arreu de tot el país. Aquest any, una de les novetats més destacades és el canvi de recorregut, un canvi motivat per la recent inauguració al mes d'abril del nou centre de desenvolupament rural que acull al seu interior el Museu de la Palma. Aquest any, la fibra que destaca en l'apartat monogràfic és el jonc marí i els pollissos d'olivera que s'ajunten per realitzar la cistelleria de mar o les nanses. Recordar-los-hi que el proper diumenge també es porta a terme la mostra de llatadores.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo desllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Encetem ara la crònica esportiva, perquè en aquest sentit avui us hem de parlar de la recent creació al Canar d'un nou club de twirling. El mateix impulsador d'aquest nou grup ens explicava com va sorgir la creació del mateix, a qui està dirigit i en què consisteix. Escoltem Pere Sanz, entrenador.
La creació, doncs mira, d'un grup d'amics que, bueno, jo fa molts anys que practico aquest esport i doncs vaig implantar-los a veure què els va aixer la idea i, bueno, doncs va aparèixer raonable i pues, vam tirar endavant en tot això. L'esport està dirigit a xiquets i xiquetes a partir de 4 anys i bueno, de moment pues, entrenem uns quants dies a la setmana al centre cívic i bueno, pues, tenim uns quants atletes ja per poder anar començant. És una barreja de gimnàsia rítmica, de dansa, acompanyada d'un bastó de ferro, d'acer, típic. Potser se relaciona molt amb els majorets dels anys 80, 70 o així, però ara ha canviat totalment. Vull dir, ja no es surt al carrer desfilar, es fan competicions a pavelló tancat. Ja t'he dit que és una barreja de gimnàsia, dansa, acompanyat de música. Quasi tots els pobles del contorn, com és Ulldecona, la Ràpita, Santa Bàrbara, Amposta, tots tenen club. I, doncs, bueno, perquè al Canar doncs no podia tindre un.
Demà dissabte, a les 6:30 de la tarda, es farà la presentació del Club Twirling del Canar al pavelló poliesportiu, on participaran els clubs d'Ulldecona, l'Atmella de Mar i el de Sant Carles de la Ràpita. Ho explicava per a les Emute el president del club, Víctor Queral.
Sí, tenim preparada una exhibició pel dia 31 de juliol i a les 6:30 de la tarda, que vindran 3 clubs de fora. Un és el Club de Twirling l'Ametlla de Mar, l'altre és la Vi d'Ulldecona i l'altre és
el Fax.
Recordem que tots els dimarts, dimecres i dijous al centre cívic d'aquest municipi es porten a terme els entrenaments d'aquest club de recent creació.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mutel.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De cara al cap de setmana ja no bufaran els vents del nord i nord-oest, desapareix la tramuntana, desapareix el mestral, domini del sol i, si de cas, la tarda de diumenge algunes tronades al Pirineu, arribada d'alguns núvols per l'oest de Catalunya i temperatures que pugen en especial diumenge.
Així posem el punt i final a aquests 30 minuts que disposem diàriament per a l'actualització de les notícies més destacades de la jornada. Som a divendres, arriba el punt i final. El dilluns tornarem amb tots vostès a l'hora de sempre i des de la seva municipal. Esperem que una vegada més confiïn la informació a les EMUTE. Fins llavors.